Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Joan Corbera, director de Relacions Institucionals de Liceu. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, director també de Relacions Institucionals del Centre de Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda a tots.
I el Manel Manchón, director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Benvingut. Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com prova aquest primer cap de setmana d'octubre, bé?
La marga.
Tardor ja,
marga,
eh?
Marga.
Molt bé, escolti, demà farà una setmana concretament de les eleccions autonòmiques que ens ha deixat un mapa polític, jo diria que complicat aquí a Catalunya. Una llista guanyadora, la del Junts pel Sí, però que no podrà formar un govern amb tranquil·litat. Necessitarà, diuen que una crossa, a priori, la crossa que més podria agradar-los és els de la CUP, un partit que es diuen antisistema, així es diuen ells mateixos. Això per vostè i per la patronal Foment, que és preocupant, inquietant, es posa nerviosos o estan a l'expectativa? Aviam, quin qualificatiu posaria vostè?
Bé, nosaltres ja vam dir que havia preocupació perquè no eren unes convocatòries habituals, no?, autonòmiques, en la qual les formacions polítiques doncs tenen una predictibilitat de com faran després el govern i les polítiques de govern. I en aquest període, pues, el que hem vist és que no hi havia programes de govern i que les formacions no eren les habituals i que tenia un caràcter presbicitari, com s'ha demostrat que així ha estat, no? I bé, el cas és de que per nosaltres és diferent i que les formacions, diríem, de l'esquerra tinguin aquesta presència tan alta, doncs mostra una variant en el que teníem de normalment les convocatòries electorals a Catalunya, no?
Però això de la CUP no m'ho acaba de contestar. Un partit que es diu antisistema i que puguin marcar l'acció de govern poder d'aquí un parell o tres de mesos. A vostè, això com... quina música li sona, això?
Bueno, una música diferent, no? Perquè nosaltres no estem
afinada.
Encara no ho sabem, no? Però el que no estem acostumats és que aquest tipus de agrupacions, diríem, tinguin, a part de l'àmbit municipal, que fins ara la CUP s'havia demostrat com una agrupació, un grup polític molt proper al ciutadà a nivell municipal, que ara vulgui tindre una presència tan alta a nivell de l'Estat, diríem, i que tingui una voluntat de tindre una presència al govern de Catalunya, segurament, perquè per això ha acudit, per poder governar o participar a la governació, perquè si no seria anecdòtic, no? Que digués, no, és que no vull governar, un es presenta per arribar a governar. Doncs això és el que és per nosaltres una mica diferent. I bé, el que ells, si arriben a participar en la governació, tindrem de participar, conversar i com li hem donat a les nostres propostes als grups polítics, dir-los el que necessitem perquè puguin governar el que correspon a nosaltres. Aspectes socials o culturals no ja entrarem, però en l'àmbit econòmic i empresarial, doncs sí.
Hi ha ganes de preguntar molts companys de la taula. Jo li faig una més i ja obro la resta de micròfons. Aquests senyors de la CUP insisteixen, almenys a dia d'avui, que no volen el senyor Artur Mas com a president de la Generalitat, i ells, que la investidura del senyor Mas, si s'hi presenta com a candidat, diran que no. Això és una bona o una mala notícia, si el senyor Mas no pot arribar a ser president de la Generalitat? I què pot passar?
Bé, nosaltres, el president Mas, perquè avui és el president, sabem com governa i llavors estem, diríem, tenim una bona reflexió de que quan ha volgut governar, no els darrers mesos, que potser estava més influït per tot el moviment del procés que per el moviment del govern, però és una persona que pot liderar un equip de govern. Si no hi ha un líder per governar la Generalitat de Catalunya, que són 220.000 persones que estan treballant i que necessiten tindre unes indicacions, unes polítiques, unes estratègies, és molt complicat. I a la Generalitat de Catalunya és la primera empresa del país, i si la primera empresa del país no funciona bé, doncs per Catalunya no serà una bona senyal.
Seria un mal símptoma que hi hagués molt a prop d'aquí pocs mesos un nou procés electoral a Catalunya, que no es pogués formar el govern i que haguéssim de la part a les altres eleccions.
Bueno, és una feblesa del sistema democràtic o com a mínim polític de Catalunya, no? Perquè si en comptes de poder mantenir els períodes electorals, que són els que donen pas al govern, per manca d'estructura interna, això es va d'una manera constant, es va buscant convocatòries, pot semblar molt, molt demòcrata, no? però al final és una feblesa, perquè és com un estudiant que comença el curs i a mig curs se'n va a un altre col·legi i després, quan li falten dos mesos, se'n va a un altre col·legi. Doncs no és lo habitual. Els pares, el que volem és que els nostres fills comencin i acabin el mateix programa i valorar al final si han estat bé en aquella escola o en una altra, i canviarem o no canviarem, però quan hagi passat, no quan portem uns mesos.
Molt bé, deia que hi havia ganes de preguntar als companys de la taula. Joan Corbera, Joan Carles Valero, Joan Valle Clavega. Vinga, Corbera, endavant.
Sí, ara per ara...
S'avança. No t'havia vist, Manel. Vinga.
Ara per ara, l'única aritmètica parlamentària possible passa per la CUP. En tot cas, la formació d'un govern en el que hi podrien influir tres partits, un que ja coneixem, que és Convergència Democràtica, i dos partits que podríem qualificar d'esquerra, no? Clarament. Per tant, en tot cas, la coalició que governés, Junts pel Sí, acabaria tenint unes pinzellades de polítiques més aviat d'esquerres. Per tant, ja la CUP ja ha deixat clar que caldria evitar les retallades, per tant, se suposa que més despesa pública, possiblement increment del dèficit o fins i tot endeutament. Això va justament al contrari del que ha permès la recuperació econòmica en aquests anys, no? Que ha sigut una contenció de la despesa, alleujament del deute, intentar aconseguir el superàvit, bueno, molt marcat també pel govern espanyol i, evidentment, per Europa, no? Aquestes polítiques que han funcionat fins ara es poden veure, per tant, una mica malmeses per aquest acord de govern. Creu que l'economia catalana i espanyola podria suportar aquest canvi de registre per part del govern de Catalunya?
Segur que no, perquè nosaltres formem part d'un context en el qual són una política i unes estratègies europees, i en aquest cas Catalunya ja té una dificultat, perquè en els darrers anys doncs hem passat d'un dèficit de 23.000 milions, em sembla que estàvem, a 63.000 milions directes. Doncs això ha sigut un canvi important, i no ens admetria el sistema, ja no dic si tinguéssim de cotitzar d'una manera individual amb els creadors de mercat i amb els sistemes financers internacionals, de que la nostra rating estaria molt a baix, amb la qual el finançament seria pràcticament nul, i tindríem altes dificultats per al finançament. Nosaltres el que veiem com gran preocupació és que si no hi ha aquesta claretat i aquesta solidesa de donar resposta a el que els mercats i el que els sistemes que estan establerts responen, es podríem quedar esgotats, i aquí la idea pot ser una mica d'estar de fora d'aquesta reflexió i dir no, jo aniré per un altre camí, ja m'arreglaré. No hi ha, el món està interconnectat, igual que el globo és un conjunt, doncs aquí també, vull dir, no podem estar per fora i dir no, nosaltres farem un altre món, i la realitat farà que es digui la formació Junts pel Sí, que es digui CUP, que es digui la formació que sigui, PSC, PP, has d'estar dins de les regles del joc. Després tu les teves regles les aniràs incorporant dins d'un sistema, però no sempre podràs estar per fora del sistema. No és possible.
Juan Carlos.
Jo crec que hi han dues respostes a dos anàlisis així una mica clars, no? De resposta clara d'aquestes eleccions. El primer és que el sistema de partits català ha saltat pels aires. Vull dir, ara ja s'ha configurat, bueno, un nou panorama que, bueno, ja veurem com funciona. Unió s'ha quedat fora, Convergència ha desaparegut, bueno,
s'ha diluït,
Esquerra, bueno, no s'ha presentat amb les seves sigles, Iniciativa, doncs, tampoc, i a més ha anat cap enrere. Bueno, el retrat del Parlament és veritablement un nou sistema de partits que ara vostès hauran de començar una ronda de converses, com sempre fan, no? Amb tots els partits després de les eleccions, no? Ara serà fins i tot una ronda amb nous interlocutors, no? La CUP, per exemple, no? Aquesta és una conclusió. Sistema de partits de Catalunya, vull dir, nou, ha saltat pels aires el que existia, no? I l'altra conclusió que vostè ha apuntat és que degut a que la formació que ha guanyat les eleccions, Junts pel Sí, es presentava sense programa electoral, doncs dona fe de que veritablement eren unes plebiscitàries, no? A més, el nom de la formació, Junts pel Sí, vull dir, ja ho indica, vull dir que no hi ha cap engany, no? Eren plebiscitàries. I el plebiscit s'ha perdut, perquè hi ha un recolzament, em sembla, del 47%, no? Per tant, aquí aquestes dues conclusions donen peu a pensar de que no em resol res, no? Perquè si amb unes eleccions, amb una llei electoral espanyola, es guanyen uns escons i ara es planteja formar un govern sense programa de govern, i han perdut un plebiscit, llavors no em resol res, ho estem complicant més. No sé, és una reflexió que estic fent des de diumenge, no? Perquè
Valero vol noves eleccions,
doncs, no. Clar, està clar, unes noves eleccions que aclareixin el panorama, no? Perquè tot està encara més complicat, no?
Bé, la primera part de la seva participació era de que nosaltres hauríem de parlar amb els partits polítics. No, nosaltres no parlarem amb els partits polítics. Nosaltres parlem amb el govern. Nosaltres el que volem és que es formi el govern, i al moment que estigui format aquell govern, de la composició que sigui, nosaltres parlarem amb el govern que correspongui. I aquest és el nostre paper. Ara, seria sorprenent que els partits polítics que han acudit a aquesta convocatòria, una, com deies molt bé, per en caràcter plebiscitari, però de totes maneres amb el compromís de governar, no fossin, ara no tinguessin la intel·ligència, o més que la intel·ligència, la voluntat i el compromís de voler governar el país i donar-li estabilitat. Doncs al ciutadà no se li pot fer això. Al ciutadà els ha anat a votar per mostrar que volien un canvi o no un canvi, un progrés o no un progrés, una governabilitat, però una governabilitat evident. Ara la responsabilitat política els obliga a que formin un govern i que aportin un programa, i quan nosaltres ens ensenyin aquell programa, nosaltres ens hem ensenyat el nostre. No és que ens agradaria que l'agafessin fil per randa, però segurament hi haurà punts que podran dir, doncs aquest no entra dins de la meva concepció, o vull un matís o un canvi. Bueno, no, per això nosaltres hem fet la nostra proposta, però ells han de tindre un programa per governar. Això és el que li hem de demanar, si no, no seria ètic tampoc de que tots féssim un esforç, i en canvi el que demana que la gent fa l'esforç, al moment que d'això no digui no, jo ja m'ho aniré fent, no? Hem de ser una mica serios.
Sí. Joan Maria Clavellera, vinga.
Senyor Gai de Montellà, per primera vegada al Parlament de Catalunya tenim una fotografia clara, amb molts píxels, de quina és la força de l'independentisme. Jo crec que és la primera vegada. Fins ara teníem un Parlament en el qual hi havia partits que s'havien pronunciat en favor del dret a decidir, els podíem identificar amb l'independentisme, però jo crec que no és exactament el mateix. Hi havia una força política que era majoritària, que era Convergència, però anava amb Unió. Ara ja no és. Ara sabem que al Parlament de Catalunya hi ha majoria d'escons independentistes, 72. A l'oposició, a l'altre costat, tenim 63 escons, la majoria dels quals sabem, els podríem anomenar Junts pel Sí. Ai, perdó, Junts pel No, perquè ara més que mai estan Junts pel No, però no tots. Hi ha una força política que no s'ha identificat ni amb el sí ni amb el no.
Però no anaven junts, eh?
Però escolti'm, 72 independentistes. D'entrada, la primera pregunta és: això els preocupa que per primera vegada sigui majoria a la cambra legislativa catalana l'independentisme? I l'altra és, amb tot aquest embolic de qui serà finalment el candidat de la força guanyadora, de Junts pel Sí, gràcies als de la CUP, vostès quin és el posicionament com a Foment del Treball Nacional sobre el candidat d'aquesta força? Vostès creuen que ha de ser el senyor Mas o ha de ser un altre senyor, des de la perspectiva que tant si és un com si és l'altre tenen un full de ruta que té com a màxim 18 mesos per convocar o un referèndum o noves eleccions?
Bé, nosaltres la composició dels aquests anomenats 72 representants de l'independentisme ens agradaria veure, perquè ha hagut tanta confusió amb aquesta convocatòria, tanta confusió que...
Aquests 72 ho són independentistes, eh?
Segurament el 72.
A l'anterior en Convergència i Unió és possible que fossin 74,
però han perdut dos.
Però la gent d'Unió no votava independentisme. És igual, però no els comparem amb els anteriors.
Bueno, però si veu les sumes, eren 74.
No ho sabíem. Ara són 72. I continuen sent majoria.
Sí, però hem de recordar que tampoc a nivell de vot del ciutadà estem amb una desproporció, 48-52 o 47,5-50...
Ui, mig.
51 o 52 i mig. Això vol dir que individualment no ha hagut tampoc una participació majoritària que hagi dit el que sí, el sí. A Escòcia va ser inferior.
Hi ha una força que no s'ha identificat amb el sí ni amb el no. Hi ha una força que té 300.000 vots que no s'ha identificat ni amb el sí ni amb el no.
Sí, sí.
No els podem sumar amb el no, tan gratuïtament.
Però el sí tampoc arriba al 50%, el 50 més 1, com es volia.
És que si ho mirem amb tot el procés, en tot el procés, s'ha anat incorporant molta sensibilitat que ha estat més com una reacció de la manca de capacitat del govern de poder donar resposta operativa i una resposta opositiva als sentiments i a les necessitats i a les demandes de Catalunya. No sé fins a quin punt, i això ja poder és una cosa personal, no com Foment del Treball, podríem definir si amb aquesta convocatòria teníem exactament quina és la participació de tota la ciutadania, tot i que després els resultats ens diuen que amb un Parlament, per una llei que d'això que fa una composició diferent i que afavoreix amb uns partits en contra d'uns altres, com en aquest cas Unió, doncs li dona una majoria, i en canvi a nivell de vot individual no li dona aquesta majoria, lo qual no hi ha alguna coherència que no funciona. Algú tindríem de veure. Bé, no sé si amb el temps es tindrà de valorar i algun nou govern tindrà de pensar si tindrà d'arbitrar una proposta nova per Catalunya.
Bueno, i la segona part de la pregunta, sobre la investidura del futur candidat de Junts pel Sí, des de Foment, qui es prefereix? El senyor Artur Mas o qualsevol altre candidat de Junts pel Sí com a alternativa al senyor Mas?
Nosaltres ja vam manifestar dies abans de que, o jo el vaig manifestar, de que no era el que confiàvem, de que al darrere d'una proposta autonòmica pogués haver un canvi, diríem, a passar amb una altra estructura. Nosaltres pensem que Mas és un governant i altres candidatures hem de veure quina capacitat de govern tenen. És a dir, aquí no hem tingut com a França una escola de l'administració pública, en la qual hem anat per la pràctica dels que han fet govern a molt temps. El senyor Mas ha fet govern des de tota la vida i porta molts anys governant a conselleries, a direccions generals, a conselleries diferents, i té una praxis per portar un govern, un comitè executiu d'aquest govern, i recolzar i donar el que en el seu moment deia business friendly, per exemple, i que era una expressió del govern de català al començament de la legislatura. Doncs nosaltres el que hem de confiar és que un dirigent, un líder, ha de tindre aquesta capacitat. No solament ha de tenir il·lusió i manifestar. No veiem en aquest moment a les altres formacions que hagin adoptat aquest programa de govern. Nosaltres estem convençuts que d'aquesta llista el senyor Mas és el futur president de Catalunya.
Tot i que no sigui el número 1 d'aquesta llista, però bueno, això ja és una altra... Això és una altra...
És sorprenent, en qualsevol manera...
És algo mai vist, però bueno...
Però semblaria que havia un acord entre les partes, no?
Semblaria, no? Tot i que el senyor Romeva, de quan en quan, anaves deixant anar les seves perlites...
Va quedar
clar en el seu dia. Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Corbera, Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, Manuel Manchón, i el protagonista d'avui, el senyor Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, que va per preguntar en aquesta primera ronda al Manuel Manchón, que té moltes ganes. Manel, davant.
És que has començat per la banda esquerra.
Per la banda esquerra.
I has deixat la dreta.
Estàs mal col·locat.
No dic res, jo.
Manel, on...
Jo vaig repartint jocs segons com...
Estàs mal col·locat.
Parlem d'una taula rodona, no?
Una taula rodona. No, escolti, jo li volia preguntar que, deixant clar, vostè acaba de deixar clar que, primer, l'experiència que vostè li dona al president Mas, perquè ha participat en governs anteriors i a més no considera que hi hagi massa alternatives en aquests moments, la gran pregunta que ens fem tots és què s'ha de fer en aquests moments davant el front del govern de la Generalitat amb aquests 62 escons. Ja veurem ara la investidura com acaba, però per vostè, per Foment, com s'hauria d'aprofitar aquesta força que li dona el bé guanyat, encara que no per majoria absoluta, esperant les eleccions generals que vindran, doncs, tot seguit ara al desembre. En quina mesura el full de ruta queda com a mínim encallat, en quina mesura pot intentar alguna negociació que sigui diferent i que sigui en benefici de tothom, on es posarà a partir d'ara Foment, just en aquesta equidistància o en aquest intermig entre les eleccions autonòmiques i generals?
Bé, nosaltres com Foment no hem de posar-nos a cap lloc. Nosaltres el que hem de, com dèiem abans, era reclamar i exigir formació de govern. I no és bo de que ens acostumem a això del darrer dia, el darrer minut, i la tensió que es crea perquè tal, que falten ara un dia i falten unes hores. Vull dir, les persones amb les famílies, les societats, amb els negocis, no busquen el darrer moment per això ho fan el que no tenen capacitat de gestionar, i que el que busquen és a veure si algú doncs fa una errada, una equivocació. És a dir, lo normal és que tinguis un pla, que em sembla que ara està establert fins al 27 d'octubre, però lo normal és que en els propers dies, en 10, 15, 20 dies màxim, doncs les formacions hagin arribat amb uns acords i que es tingui un govern abans d'un dia amb una hora. I l'altre seria una manca de rigorositat amb aquesta funció, que és la més important de les eleccions. Primer, veure quin és la salut i la decisió democràticament dels ciutadans, i segona, respondre a la petició, que és governar. I nosaltres el que volem és que no passem de la il·lusió a la incertesa. Això no val. És a dir, que una cosa és una que s'hagin posat els sentiments i la il·lusió de manifestar-s'hi, i una altra és que el país el deixem, diríem, tot el dia amb una llui de què és el que es dirà demà i el que es va dir ahir. Un país serio i una Catalunya com és sèria, el que requereix és que els seus governants li donin molta estabilitat. A mi avui, veient un mitjà que parla d'una entrevista del senyor, una conferència del senyor Urcullo, doncs quan parla d'estabilitat al món empresarial, doncs em dona satisfacció, i és el que avui per Catalunya.
Per tant, una segona pregunta, sí.
Que el... no, això que referia en l'entrevista que sortia el dijous, Expansió, amb un titular, que era bastant, no sé si em recordaré, deia Urcullo promete estabilidad, creo que iba, a los empresarios vascos, no? A un titular que crec que el senyor Gaita Montellà li agradaria que el senyor
Mas... Jo crec que el volen fitxar, el senyor Urcullo.
Qui?
Tots plegats a Catalunya.
El senyor Gaita Montellà?
O que facin empresaris catalans inversions al País Basc.
O que facin un estatge al País Basc, també podien fer un estatge al País Basc. Jo el volia preguntar, com a complement al que li deia ara, si vostè creu que el senyor Mas encara pot ser un interlocutor vàlid davant del govern que surti de les urnes a les generals per aconseguir aquest pacte que vostès sempre demanen sobre el pacte fiscal, un encaix molt millor, i que, donat que no ha tingut la majoria de vots, el full de ruta per la independència quedi de moment en un segon pla.
Doncs penso que és evident que la formació de Junts pel Sí sempre ha manifestat des del començament de que el seu cap seria el senyor Mas, i que la gent ha votat això, ha votat primer una formació política de diferents organitzacions i de diferents sensibilitats, però amb una idea en comú, que era mantenir el govern del president Mas. I ara seria sorprenent que es digués no, és que ara, com ha sortit d'una altra manera, ara resulta que el que vam proposar, doncs ara no correspon, quan dèiem les coses com les veiem, i veiem el que va dir el senyor Urcullo aquell dimecres o dijous d'aquesta setmana. Doncs el cas és de que per nosaltres és una bona senyal de normalitat, i això és el que volem. Amb el president Mas, pues entenem de que el tenim perquè sabem com és, i però no veiem un altre posicionament.
Joan Corbera.
Sí, com valora la diferent reacció que ha tingut Madrid en els resultats de Catalunya? És a dir, per una banda el govern del PP, que no ha mogut un pèl la seva posició d'estricte complement de la legalitat i de negació del procés i de la independència, etc., que fins i tot ha fet una lectura en el sentit de que 4 de cada 10 ciutadans de Catalunya estan solo a favor de la independència, per tant, 6 no, va ser el senyor Rajoy. I com valora també la reacció del PSOE, de Pedro Sánchez, doncs parlant d'una regeneració democràtica, d'una reforma a la Constitució i de retornar la cohesió a Catalunya, i fins i tot fent una petita clocada d'ull amb el nomenament d'una segona catalana, com és Meritxell Batet. Exacte. Com, amb quina posició se sent més còmode? Amb la de l'immobilisme del PP o amb la regeneració del PSOE?
Bé, jo per lo que he pogut tenir durant aquesta setmana de comentaris, la sorpresa ha estat de cada un procés per determinar una la plasmació d'uns sentiments amb una proporció alta de la societat, s'ha passat amb un posicionament de les forces més de progrés, i més que de progrés, d'esquerra, no? I jo crec que, per lo que diríem molts col·lectius de fora de Catalunya, ha estat la sorpresa. És a dir, que no s'esperaven, diríem, el posicionament de la societat catalana enfront d'aquesta del resultat, no? Suposo que els dos partits, si volen arribar amb una estabilitat que els correspon, tindran de fer esforços per conduir les seves tendències. Fins ara sempre s'ha dit que per al partit governant com partit li anava bé, doncs, donar senyals de rigorositat i de amb el procés català, perquè a lo millor li convenia electoralment a la resta de l'Estat, no? A lo millor això es demostra que no és veritat. Aquesta setmana em sembla que ha corregut alguna enquesta que donava una alta participació de la nova força política, perquè és nova, de Ciutadans, i com una força segurament a lo millor per damunt de, fins i tot del PP en aquest moment. I això és, bueno, serà cert, no serà cert, tot el que són valoracions i enquestes s'ha de validar després, però és un avís de que el bipartidisme, que era el sistema que ha regit els darrers 30 anys pràcticament, van començar en 4, recordem, Partido Comunista, el PSOE, Alianza Unió de Centro Democrático i Alianza Popular, per acabar en 2, menys als territoris històrics i etc. Però en qualsevol manera s'ha tornat a trencar, i ara les noves forces i especialment Ciudadanos té una gran responsabilitat amb aquest procés.
Sí. Joan Maria, precisament i arran d'això que està dient senyor Gai de Montellà, aquestes eleccions han evidenciat un ascens espectacular de Ciudadanos a Catalunya i una enfonsada important del Partit Popular, no? Això no sé si tindrà una translació a les eleccions espanyoles, però és molt probable que, tal com deia aquella enquesta del CIS que es va publicar, el PP experimenti un descens molt, molt notori. Des de Foment del Treball Nacional, com es contempla aquesta possibilitat i què és el que els demanaria vostès al futur govern d'Espanya respecte a Catalunya? Li dic això perquè Ciutadans és una força que se n'ha vanagloriat amb aquestes eleccions de ser l'única que portava un programa electoral i ha dit que s'havia de millorar el sistema de finançament de Catalunya. Això també ho han dit vostès des de Foment repetidament. El que passa és que Ciutadans no ha entrat a la lletra petita. Escolti'm, jo sentir-li dir a la senyora Arrimadas que s'ha de millorar el sistema de finançament sense que surti perjudicada cap altra de les autonomies espanyoles, ja m'explicarà com es fa això. Jo crec que és una teoria dels vasos comunicants. Quan dones més a un, li has de treure dels altres. Per tant, des d'aquesta perspectiva, Foment del Treball Nacional, què li demanaria al futur govern espanyol respecte a Catalunya per, encara que sigui, per frenar aquest independentisme que cada vegada jo crec que té més força en aquest país?
Bé, és un llarg procés, no? Diríem, les diferències han estat sensibles i durant els moments històrics, no? I darrerament, per no situar-nos, que venim de molt lluny i del compromís de cas i moltes coses aquestes, per situar-nos, pues, la detonant és el període 2006-2010, en el qual és quan es genera la gran distància, no? I a partir d'aquí, doncs, la nostra proposta del setembre de l'11 de parlar d'un pacte fiscal era perquè començàvem a veure que ja l'11 de setembre havia sigut molt, molt potent, l'11 de setembre del 10, el de l'11, i que ja havia una corrent de sentiments de que no estava convençuda o que no estava satisfeta amb la resposta que s'estava donant a les aspiracions de Catalunya de millorar, de progressar, etc. I bé, hem llegit tota mena de documents, també un que ha fet darrerament el Carlos Solchaga, en el qual una persona que ha estat tres vegades en diferents ministeris i que té una bona experiència, i un pot estar, diríem, d'acord i veure que hi ha, que s'ha deixat de punts per millorar, però el que es demana és un problema de fons i de formes. I amb les formes, en les formes dificulta molt resoldre el fons de les qüestions. Si jo no saludo el meu veí, serà diferent que el dia que ens trobem a la comunitat de propietaris de la finca puguem arribar a acords, perquè cada dia al dematí quan surto de casa no el saludo i em fico a l'ascensor. I llavors hem de normalitzar i s'ha de fer i aquesta actitud de forma per resoldre el fons, que al final és el més important, perquè però les formes ens fan conviure i ens fan més forts quan tenim els principis, els tenim molt arrelats.
Joan Carles.
Sí, jo volia fer una altra reflexió sobre el paper de les pressions, no? Perquè sobre el 27S, abans i ara després, m'explico, s'han produït tota una sèrie de pressions, manifestacions públiques d'empresaris, de banquers, de mitjans de comunicació, etc. I després del 27S estan continuant les pressions per a aquells que no van manifestar un recolzament explícit al procés, fins i tot traïdories, no? La portada del periòdico de Catalunya no ha estat ben assimilada, per exemple, no? Aquella amarga victòria, no?, que titulava. I ara s'estan enfocant molt les pressions a la CUP. Tota aquesta setmana estan en el centre del debat, és trending topic
mundial,
no sé si mundial, però català segur. I no acabarà com en el País Basc va succeir, que la formació germana de la CUP, Batasuna, Bildu, va deixar a Ibarretxe fora del govern, va acabar la carrera política d'Ibarretxe, no perquè va perdre el procés en el Congrés dels Diputats, sinó perquè no li van recolzar com a president del País Basc. No passarà el mateix aquí, que en coherència, com sembla que són de coherents els de la CUP, no donaran el recolzament al president Mas, tenint l'escenari de 62 davant de 63 i els 10 que s'extinguin, i tornarem a anar a necessàriament a unes eleccions un altre cop anticipades, i seran les quartes en 5 anys.
Ja ho podrà aguantar l'economia i els catalans?
L'economia va aguantant, i l'economia està
perquè
forta.
Va pel seu compte.
Va pel seu compte. Estem com aquells anys d'Itàlia, ara jo crec que ha canviat, però als anys 90 que Itàlia anava per una banda l'economia i la política anava per una altra. Doncs aquí ens comencem a entendre que això no és un model, però és un sistema que davant d'una manca de governabilitat pues funciona. No és el que volem. Nosaltres el que volem és una sintonia com hem tingut pues, pràcticament fins a l'any 11-12, que aquests darrers 3 anys han sigut diferents, no? però ho hem tingut, i nosaltres reclamem això. En quant a el que seria és el cas d'Ibarretxe, bé, el País Basc, jo no tinc de qualificar el que, perquè tampoc sóc no resideixo allà, però va tindre un procés, i en canvi doncs en aquest moment ha recuperat molt aquesta estabilitat, aquesta pau social en tots els sentits, i empresarialment ens fa enveja, no? Diríem la comunió que hi ha entre empresa i govern basco i les forces polítiques, i nosaltres el que voldríem és això, perquè si nosaltres tenim dubtes, no ajudarem al progrés de la nostra, del nostre territori i no ajudarem a Catalunya. I no va bé tanta incertesa i tanta pressió i tanta convocatòria electoral. No és el sistema. És com si a les empreses cada 6 mesos canviéssim els estats comptables i diguéssim, no, ara ho canviarem perquè incorporarem una cosa, un aspecte nou, o farem una... No, això hem d'estar més rigorosos i li demanaríem als grups i als líders d'aquests grups, els caps d'aquests grups, de que posin, diríem, més compromís.
Però sembla que el model del País Basc, de, si em permet l'expressió, mort pel gos, es va acabar la ràbia, vull dir, ha acabat ara amb un paradís de business friendly, no?
Bé, tornem a remetre a la conferència del senyor Urcullo, sí, que traia expansió, sí, el dijous, sí.
Han passat uns anys i per sort, diríem, el País Basc tenia una situació diferent de la nostra i aquí el que tenim és que recuperar el seny, i aquest seny que sempre no portar-lo a la rauxa, no portar-lo a l'enfrontament, no portar-lo a la distància, i sinó que portar-lo al coneixement, portar-lo al progrés i portar-lo a la satisfacció amb les vessants socials i de tota mena que es vulguin portar. Però no tinguem dubtes de que tenim un bon model que ens acosta a Europa i hem d'estar integrats a Europa. I el nostre compromís i la nostra satisfacció és cada dia ser més europeus i cada dia ser més de les grans vessants del pensament europeu.
Però ja que permeti'm només fer una petiteta falca, ja que parlem del País Basc i del senyor Urcullo, precisament aquí empezó todo, eh? És a dir, el senyor Mas, quan se'n va a Madrid per primera vegada a demanar-li coses al senyor Rajoy, és a demanar-li el pacte fiscal que té el País Basc, eh? No va a demanar la independència. I quan se li tanca la porta als morros, per entendre'ns, sí, amb un llenguatge molt col·loquial, sí, però que jo crec que és molt entenedor, almenys no, pels catalans.
Rajoy el que li va dir, ara no pot ser perquè hi ha una gran crisi.
El senyor Rajoy no li va ni contestar, li va contestar la senyora Alicia Sánchez Camacho, que ja no és presidenta del PP de Catalunya. Que no és la candidata.
Sí que és presidenta.
No és la candidata, perdó, sí, no és la candidata. Escolti'm, aquí va començar tot. Per tant, alguna part de culpa... Jo crec que el senyor Gaida Montellà, quan abans diu que són més importants a vegades les formes que els fons, que quan un no vol parlar amb el seu veí, no sé si m'equivoco, però entenc que li estava dient alguna cosa al govern central i al senyor Rajoy, no li estava dient al senyor Mas.
Bé,
o a tots dos.
Ja ho dirà ell.
Nosaltres el que hem provocat sempre és que hagués diàleg, negociació i arribessin a pactes. I no ens hem cansat i no em cansaré de dir-lo, perquè no hi ha cap dubte, i celebro que ara altres organitzacions institucionals i organitzacions empresarials parlin, com veig avui i durant aquesta setmana també ho hem vist en diferents declaracions, de que l'estabilitat, el diàleg, doncs això és el que volem. Jo no puc, diríem, com representant dels empresaris, portar-lo en un àmbit d'aquesta agradable conversa en un àmbit polític, perquè no en som de polítics nosaltres, ni ens correspon. I si nosaltres passéssim la partió de l'opinió per entrar a la política, crec que no ho faríem bé. Doncs, però sí que reclamem i exigim la governabilitat, que n'hi hagi diàleg, que arribin acords i que per ambdues bandes vegin de que no es poden estar sempre subjectes a unes eleccions, a uns posicionaments. Queden 3 mesos i abans d'aquests 3 mesos de les eleccions que tenen les generals, Catalunya ha de resoldre la seva situació. No ens podem emparar ara de que, no, bueno, és que com els grandes partits, escolti, estem a Catalunya i hem fet unes eleccions per resoldre la governabilitat de Catalunya i l'estructuració de Catalunya. I ara no val allargar els processos, i els partits que arribaven i volien estar convocats amb aquestes eleccions sabien molt bé els seus deures i els seus drets, però els deures és donar resposta a la ciutadania, i la ciutadania el que vol, el primer, és pacificació, democràcia i progrés amb el país.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar, clar, que abans deia que les formes són molt importants. Què hem pensat primer de la citació del president Mas el dia 15 a declarar pel cas del 9-N, i després també de les reaccions que això ha comportat en el bloc independentista, comparant-lo gairebé com un procés no equivalent però similar al president Companys, perquè va ser aquell dia quan el van afusellar, i aquest any serà el 75è aniversari de l'afusellament del president Companys.
Segurament la justícia sempre és lenta. Aquest procés del novembre de l'any passat s'hauria tingut d'acabar en pocs mesos, i no esperar ni que entressin períodes electorals, que ja se sabia, ni d'això. Si la Fiscalia de l'Estat tenia de fer aquest recurs i fer aquest procés judicial, doncs ho tenia de fer d'una manera ràpida i allunyar-lo dels moments pre- i postelectorals, perquè si era abans era fatal, però si és després, pues, hi ha males coincidències, pues les lectures poden ser populistes, que és el que estem veient ara cada moment més, de que el populisme invadeix de tota mena de manifestacions. Doncs a nosaltres el que hem de proposar és de que es resolguin els jutges el que tinguin de resoldre, però d'una manera ràpida i diríem donant pas a la seguretat jurídica i a la resposta, i no tenim més a dir. Si hi ha coincidència de convocatòries, crec que és anecdòtic, honestament. No crec que això formi cap, hagi de formar cap opinió. I si això es vol aprofitar, jo crec que és pretendre parlar de lo que va passar en aquest país fa molts anys, que jo crec que tots ho hem superat, que tots ho hem donat per validat, i que ha estat bé, de com la democràcia i el compromís de la ciutadania ha superat tot un període molt complex del nostre país.
Ens queden res, segons. El Clavet té una pregunta d'última hora interessant.
No, home, d'última hora tampoc.
D'última hora, un tema de candent actualitat, vinga.
Jo voldria saber quin és el seu posicionament, la seva impressió sobre la crisi que està vivint
Volkswagen,
i com pot afectar a Seat. Sabem que hi ha un gran nombre de vehicles que s'han venut a Espanya, i home, això podria motivar a la gent en contra d'aquesta gran marca. Jo crec que això és un motiu d'inquietud.
I ens queden segons, senyor Calla Montella.
Nosaltres amb Seat firmarem un conveni per favorir la comercialització del Seat dintre del món empresarial d'aquí a final d'any, i això li vaig demanar amb el Ramon Paredes i ho farem. Nosaltres, la nostra marca Seat, nosaltres veiem que és una gran companyia que ens ha acompanyat els catalans i els espanyols en general des dels anys 60, no tenim cap dubte, i quan les companyies fan errades, el que s'ha de fer com les empreses, com les famílies, és rectificar, i això és el que s'ha vist. Hem perdut un valor important, el Jürgen Stagmann, que se'ns ha anat per resoldre part de la conflictivitat que ha tingut a la matriu a Estats Units, i ens ve el Dimeo, un italià potent, a portar davant Seat. tenim molta gent davant de SEAT, 15.000 empleus directes, potser a l'entorn de 80-100.000 indirectes. És una part molt important de, del PIB de Catalunya, i no vull allargar-me més, però cada dia sóc més fidel a SEAT, jo.
Escolti, i això que vol el govern, que ha demanat que retorni els diners del Pla Pime, li sembla bé o malament?
No crec que sigui el moment. No feia falta en aquest moment.
Bueno, doncs amb aquesta resposta hem de posar el punt final al Converses d'aquest dissabte. Ens hem passat de temps, senyor Joaquim Gai de Montellà, però ha valgut la pena escoltar-lo, eh? Gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda.
També gràcies també al Joan Corbera, Joan Carles Valer, Joan Maria Calveguera, Manel Manjón, Torrent, dissabte que ve. Adéu-siau, que vagi bé, bon cap de setmana.